Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes a l'Hotel Suís. Avui, el penúltim dia de l'any, el dia 30 de desembre, un programa en el qual parlarem, per exemple, del 2022 que li espera a David de la Cruz, de l'aventura que té l'Eva Olit a Escòcia. La tenim a Edimburg, ha passat uns dies aquí a la ciutat, l'entrenadora de Canoriac, però ha tornat una altra vegada cap a Edimburg per dirigir el Hearts, el seu equip de la primera divisió escocesa de futbol femení. I d'un centre d'esports que avui té dia de descans, queden 3 entrenaments a Sant Oleguer de manera consecutiva, demà passat i l'altre, abans de jugar aquest primer partit de l'any, com sabeu, dimarts a Palamós contra el Costa Brava. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Comentem una miqueta l'última hora arlequinada, en un dia relativament tranquil, abans de saludar un ex-arlequinat com és Antonio Romero, que déu-n'hi-do la temporada que està fent, allà a Terres Empordaneses.
Ja s'ho mereixia, ja li tocava. Una temporadeta tranquil·la en quant a lesions, en quant a contratemps, en quant a oportunitats, en quant a tot plegat, i sobretot amb aquest paper protagonista, malauradament, al igual que li passa al Centre d'Esports Sabadell, no en una temporada brillant, la de la Unió Esportiva Costa Brava, però dintre d'aquesta situació compromesa que tenen els costencs, com a mínim amb aquest paper protagonista que està tenint el sevillà amb l'equip blaugrana.
Diferents cosetes. Dimarts es juga a les 7 del vespre a Palamós. Avui tenim novetat en quant a un altre horari, el que havia de ser el primer partit de l'any i que finalment no ho serà. Com a mínim serà el primer a casa, això sí.
Això sí, l'estrena del 2022 a l'estadi de la Nova Creu Alta, aquest partit contra el Linares, penúltim de la primera volta encara del campionat, i que ningú s'espanti, eh? No ha estat un canvi molt radical, simplement mitja horeta abans. Haurem de dinar una mica més ràpid o la sobretaula acabar-la una mica més ràpida, encara que és una hora bona, eh? Havia de jugar-se, Adri, a les 7 del vespre, recordem, i el partit finalment s'avança a 6:45. És a dir, pel que fa a la gent del Sabadell en joc, nosaltres ens hi haurem de posar a les 6 de la tarda, també mitja horeta abans del que ja era habitual o del que ja havíem previst com a mínim com amb aquest partit contra el conjunt andalús.
Deixem comentar el tema del desplaçament conjunt a Terres Empordaneses de cara al dia 4. Recordem que un episodi bastant dantès que hem viscut aquesta temporada és veure aficionats del Sabadell a Palamós sense saber encara que s'ajornava el partit contra el Costa Brava. O sigui que va ser bastant curiós aquell desplaçament.
Recordem que va ser aquell partit on tot esclata, és a dir, el primer dels dos partits que el Sabadell es va veure obligat a ajornar per culpa del brot de Covid que va afectar la plantilla arlequinada. I hem de recordar també que amb tot l'enrenou que es va generar, no va ser fins una hora i mitja, dues hores abans del partit que oficialment, tot i que oficiosament ja s'havia avançat, de fet ho havíem fet nosaltres també a través de les xarxes socials, els de Ràdio Sabadell, cap a 11:45 del matí aproximadament, ja se sabia que el partit no es disputaria, ja s'havia avisat als dos clubs per part de la Federació Espanyola de Futbol que el partit quedava ajornat, però, en canvi, coses de la feina, deu ser, que anaven molt atabalats aquell dia els de comunicació de la federació, que no va ser fins a migdia tarda que no es va fer...
3 hores i poc abans del partit.
Oficialment anunciar l'ajornament d'aquest partit. Què va provocar? Doncs això que estàs comentant, que alguns aficionats que van voler ser, en aquest cas massa previsors, van sortir a passar el dia cap a Terres Empordaneses per passar la jornada, fer un bon àpat i anar cap al nou estadi de Palamós, es van trobar que la suspensió del partit, l'ajornament, per ser més exactes, del partit, els va agafar ja per Palamós o voltants, i per les mateixes que van pujar van haver de baixar. Per tant, no sé si aquest dimarts molts hi repetiran l'experiència o no, però nova oportunitat per anar a Palamós i passar també una bona jornadeta per allà dalt.
Si us voleu treure l'espina i si ho voleu fer de manera conjunta amb altres arlequinats, que sapigueu que hi ha viatge en marxa per 23 euros autocar més entrada, organitzat per les penyes i pel club de manera conjunta, 15 euros si preferiu anar pel vostre compte amb l'entrada anticipada i prou. Surt el bus a les 4 de la tarda de dimarts d'aquí de Sabadell i això sí, per pujar-se a l'autocar obligatori el passaport Covid per poder anar-hi. En certa manera repetir la fórmula de Castàlia, per exemple, o de Tarragona si ens remuntem més enrere.
Sí, és el mateix sistema i en aquest cas doncs, amb aquest preu més o menys euro amunt, euro avall, que ja va estar, està sent la, bastant habitual, però com a mínim això, continuant apostant per aquest suport organitzat per part del propi club a l'hora de col·laborar en el desplaçament dels aficionats que no tinguin possibilitats de fer-ho, encara que Palamós sempre és bastant més assequible que no pas, per exemple, Castelló, ni que sigui per la proximitat geogràfica i perquè són molt menys quilòmetres, però com dius, aquest viatge organitzat. Un dimarts, que per molts pot ser laborable, hem de preveure que també sense escoles encara en marxa i en plenes vacances nadalenques dels més petits, doncs una bona oportunitat per a aquells que s'ho puguin permetre en família anar fins a Palamós per donar suport a l'equip de Pedro Munitis.
Un dia abans de la cavalcada, dos dies abans del dia de Reis. Veurem també com està el tema restriccions, per exemple. Escolta això, Sergi, Carolina Dàries, ministra de Sanitat, confirmant el canvi de restriccions d'aforament als recintes esportius.
Se establece ahora hasta un máximo de un aforo en exteriores del 75% para eventos en recintos abiertos y un aforo máximo de hasta un 50% para eventos en recintos cerrados.
Estava al 100% als estadis a l'aire lliure fins ara, 80% als pavellons tancats, però gairebé, Sergi, ens hauríem de remetre a l'època més dura del coronavirus per dir allò de... amb calma. O sigui, dia a dia, a veure com avança el tema de les restriccions, de qui depèn cada cosa, perquè una cosa és el que digui la ministra, una altra és després el que digui el Procicat, però al final, malauradament, no hem de patir perquè sigui un 75%, per exemple, de l'aforament de la nova Creu Alta, tant de bo tinguéssim aquest problema, però sí que haurem d'estar una altra vegada pendents de fins a quin topall es pot arribar de públic a cada partit del Sabadell.
Sí, ahir llegia, no me'n recordo quin camera, que precisament feia, diu, bueno, doncs no podrà omplir-se el nostre estadi, quan evidentment gairebé la frase la podria fer algun seguidor del Sabadell, no? Malauradament no podrem optar a omplir tota la capacitat que té la nova Creu Alta, cosa que evidentment, bromes al marge, és ara com ara doncs, molt lluny de la realitat, però sí que continua sent aquest contratemps, més pel contratemps en ell mateix, per al que està significant mèdicament, sanitàriament parlant, l'haver de prendre aquest tipus de mesures. Males notícies quan s'han de prendre aquest tipus de mesures una altra vegada, més enllà de si són molt o poc lògiques i si tenen molt o poc raonament mèdic acadèmic, per dir-ho així.
Pressa no tens, no, Sergi?
No gaire.
Doncs va, escolta la conversa que mantindrem ara amb l'Antonio Romero i després et recupero per parlar una mica de la primera ref. Onze minutets per sobre de la una, en directe aquest 30 de desembre. Marxem cap allà, cap a terra gironines. Antonio Romero, exjugador del Sabadell, ara en el Costa Brava. Què tal, com estàs?
Hola, buena, Adri, ¿qué tal?
Debería haberse jugado ya, pero al final este Costa Brava-Sabadell será el primer partido del 2022. Este año tú tenías, por ejemplo, una visita al Sevilla Atlético, que supongo que será bastante especial para ti, el partido en la Nova Creu Alta, pero el del martes seguro que es uno de los partidos que cuando salió el calendario también lo buscaste, para subrayarlo.
Sí, a ver, todo el mundo sabe que yo en Sabadell estuve muy a gusto, le tengo mucho cariño a la afición y al club, y la verdad que sí, es un partido muy especial. Tengo muchas ganas de jugarlo, de ver a compañeros, y la verdad que otro partido señalado es cuando vaya la Creu Alta, es decir, son dos partidos muy importantes este año.
Parece que todos los brotes de COVID de los rivales os han tenido que tocar de alguna manera en este final de año, ¿no? El del Castellón, el del Sabadell...
Sí, la verdad que ha sido algo increíble. Cada vez que ya había un brote, era contra el Costa Brava y la verdad que, bueno, ha sido un poco sorprendente, pero bueno, ya con el día 4 ya dejamos este capítulo apartado un poco y, bueno, nos ponemos al día en lo que la competición se refiere.
Tocaremos madera porque tal y como está el panorama, ojalá. Aquí van saliendo, van saliendo positivos por todos sitios. Que me imagino que con esto del COVID también vaya faena, ¿no? Estos días pendientes de test, de PCRs. Ya llevamos año y medio con esta historia, pero es que estas Navidades es increíble, ¿no? Hay día que no salte algún brote en un equipo u otro, sea de primera ref.
Totalmente, es que, bueno, pues es un virus que nos va a acompañar durante mucho tiempo, por desgracia, no terminamos de evitar que siga habiendo contagios y sí, la verdad que en estas fechas tan señaladas, la verdad que es complicado porque al final dejas de ver a familiares, tienes compañeros muy cercanos que dan positivo y quieras que no deseas que nadie pase por esta situación porque al final... son 10 días, bueno, ahora son 7 que lo han cambiado, que tienes que estar aislado, que no puedes relacionarte y quieras que no, la situación, por desgracia, se está poniendo más complicada todavía.
Oye, con la baja de Jordi Xumetra, que vuelve a Olot, estamos hablando ahora mismo con el pichichi del Costa Brava, 2 goles Antonio Romero, los 2 de falta directa.
Totalmente, la verdad que es un poco surrealista, pero bueno, la verdad... sacamos muchos réditos a los pocos goles que metemos, pero bueno, mira, siempre es un placer estar ahí siendo pichichi del equipo, la verdad.
Aparte de esta circunstancia curiosa, contento, supongo, ¿no?, de tu protagonismo en el equipo, 15 partidos jugados, 14 titular, 1.210 minutos jugados, podríamos decir que casi pieza clave en el medio.
Sí, la verdad que estoy muy contento. Al final, firmar en este club buscaba eso, volver a sentirme querido, volver a sentirme futbolista, participar mucho. Gracias a Dios lo estoy haciendo, creo que lo estoy haciendo bastante bien y, bueno, sobre todo, pues eso, ayudar en todas las facetas del juego. Y mira, si podemos ayudar incluso con goles y todo a que el equipo, pues bueno, vaya remando y vaya tirando hacia arriba, pues mucho mejor.
Ahora te preguntaré por la época aquí en Sabadell, pero por lo que dices tenías como una cierta necesidad de reivindicarte, ¿no? Después de los 2 años extraños que comentaremos ahora aquí en Sabadell.
Sí, al final esto del fútbol es así, no tiene memoria y la verdad que, bueno, yo a nivel personal estuve súper feliz en Sabadell y sí, claro, obviamente hay mucha gente que me quiere de Sabadell, hay mucha gente que desea que me vaya bien y yo quiero que la gente vea que Antonio Romero, pues, por circunstancias futbolísticas, pues no pudo mostrar todo su nivel y que, bueno, que no, digo que contra Sabadell ahora, pero que, bueno, que vea que Antonio Romero es un futbolista muy válido y que, bueno, pues por esas circunstancias no pudo mostrar todo su potencial en el Sabadell.
Es que fueron 2 años los tuyos aquí de Arlequinado, con muchas luces y muchas sombras, ¿no? Porque tuviste una lesión de gravedad, pero un ascenso. Debutaste en Segunda A, pero muy poco protagonismo. O sea que no sé con qué te quedas tú de todo esto. O ahora que ha pasado cierto tiempo, si te pregunto por toda tu etapa en general aquí en Sabadell, ¿cómo la recuerdas?
Es que han sido 2 años muy intensos, porque el primero vengo de un ascenso con el Mirandés, firmo con muchísima ilusión en este club, a nada, pues bueno, tengo una lesión grave, consigo recuperarme, consigo estar en la dinámica del equipo, viene la pandemia, un confinamiento, y bueno, de repente nos encontramos en el playoff de Málaga, del tirón, un ascenso, y la posibilidad de jugar en segunda, y encima debut, la verdad que ha sido por momentos muy felices y momentos, la verdad, que muy, muy tristes y que, bueno, no los quiero borrar porque es aprendizaje para a nivel personal y a nivel futbolístico, pero que la verdad que han sido muy duros. Pero la verdad que yo soy un tío muy positivo y yo siempre me quedo con lo bueno. Lo malo es que ayude a mejorar, nada más.
Pues ahora encontrando un poco más de regularidad, de tranquilidad, y nosotros que también nos alegramos que te tocaba un año así un poco más tranquilo y con protagonismo. Además, allí en Girona, con viejas amistades, que te hemos visto alguna vez en redes sociales, por ejemplo, con el ex Capi, con Ángel Martínez. Más allá del fútbol, supongo que contento también de tu vida allí en el Empordà, de haber encontrado un sitio, ¿no?, también allí.
Sí, la verdad que, bueno, cuando firmé aquí, había varias opciones donde vivir y la verdad que el tener a Ángel cerca fue un factor clave. Al final, 2 años junto a él, junto a su familia, que ambos tenemos niños y todo eso, la verdad que fue un punto a favor muy importante y estoy muy contento porque tenemos una amistad muy buena, nos vemos a menudo y eso yo creo que es lo más importante de fútbol, que vayas donde vayas siempre tengas a alguien que te haya marcado y que, joder, pues mira, puedas tener una amistad, puedas tener una relación más allá del fútbol.
Acabo preguntándote, Antonio, por el partido del martes en concreto, que llega después de este parón de Navidad, duelo directo de la zona baja. Eso sí que no se nos olvida, que al final los dos estamos con el agua por encima del cuello. En el caso del Sabadell, por ejemplo, tras este brote de COVID que decíamos, una victoria en Castalia y parón por Navidades. En el vuestro, antes de vacaciones, también ganasteis dos partidos seguidos contra Alcoyano y el Nastic. Seguramente la duda sea ahora saber cómo os ha sentado el parón a los dos equipos, ¿no?
Sí, la verdad que creo que el Sabadell está circunstancialmente ahí, porque al final es un club importante, es un club con muy buenos jugadores, y totalmente, porque llegamos en muy buenas dinámicas. El Sabadell consigue al final una victoria fundamental en Castalia, encima en un campo súper complicado. Nosotros venimos de dos victorias, que veníamos de conseguir un punto de 30 posibles, que es una barbaridad, y mira, una dinámica muy buena para ambos, y ahora nos encontramos en este punto en el que al final es un duelo directo.
¿Quién nos lo iba a decir, por eso, Antonio?
Sí, totalmente, las cosas como son. Es que, mira que estamos los dos abajo, pero es que fíjate cómo es el fútbol de caprichoso. Es así, no, nunca sabes cómo te va a deparar el fútbol.
Pues ojalá que nos dé el 2022 un poco más de tranquilidad en lo colectivo, más allá de lo individual que comentábamos antes, que falta hace. La última, pocas referencias por eso de este nuevo Sabadell, ¿no? Porque con Antonio Hidalgo sí que, por ejemplo, tú evidentemente sabes perfectamente cómo trabajaba el equipo, cómo jugaba, los compañeros que decías tú antes que continúan del año anterior, etcétera, pero llegó Pedro Munitis, cambió en el banquillo, pocos partidos, el brote de coronavirus, por lo tanto, tampoco es que tengáis muchas referencias a la hora de preparar este partido, ¿no?
No, la verdad que es que, claro, no ha dado tiempo, porque al final seguramente pues, podríamos tener una referencia de 3-4 partidos, pero solo tenemos una. Y entonces es complicado preparar partidos, pero bueno, habrá que preparar un partido base a un único partido que ha tenido el cuerpo técnico y, bueno, al final nos centraremos en fortalecer debilidades del Sabadell y intentaremos, pues eso, trabajar en base a lo poco que tenemos de información.
Pues Antonio Romero, suena raro, como decíamos antes, pero pichichi, de momento, de este Costa Brava, en ausencia de Jordi Xumetra, que puedas hacer muchos más, pero que no sea el martes, ya me entiendes, a partir del miércoles, los que hagan falta, pero faltas directas no quiero ninguna, la frontal del área. Si todo va normal, nos vemos el martes por allí, por Palamos. Un abrazo.
Perfecto, muchísimas gracias, un abrazo, feliz año.
Tu ja saps, Sergi, que sóc poruc amb aquestes coses de la malastrugança de l'ex, etc. Quan veig una pilota aturada al frontal de l'àrea, és que ja m'he fet la pel·lícula aquestes setmanes.
Sí, és que a més en aquestes accions, i jo ho ha demostrat Antonio Romero fins i tot quan encara no estava al 100% físicament de la seva recuperació, que això no es perd, el toc de pilota no es perd, el pots tenir més o menys afinat, però perdre no el perds, i és un jugador que, evidentment, en aquestes accions és determinant. És determinant en el joc ara mateix del Costa Brava, però en general, o de manera més específica, en l'estratègia és lògic que el conjunt blaugrana tiri d'ell, i serà un dels perills a tenir molt en compte, com ell mateix ha comentat, en aquest duel directe, qui ens ho havia de dir, però ara mateix duel directe entre penúltim i antepenúltim d'aquest grup primer del grup segon de la Primera Federació.
Et pregunto per últim pel Centre d'Esports i de seguida anem ja amb la primera ref en general. Tenim a tocar ja l'inici com a tal l'obertura del mercat de fitxatges. El Sabadell de moment en espera. Recordem una miqueta, si vol, Sergi, la idea que ja havíem comentat en altres ocasions, allò del deixin sortir abans d'entrar, per una qüestió molt fàcil, no de fitxes, perquè malauradament amb la lesió de César Morgado sí que s'allibera una fitxa sènior de la primera plantilla, sinó de calés, que al final no només has de quadrar fitxes federatives, sinó també caixa.
Sí, i això ja s'ha anat repetint, s'ha anat insistint. Ho vam sentir en viva veu i en primera persona del màxim representant, en aquest cas del club, del president Esteve Calzada, a la recent Junta General d'Accionistes, que la situació pressupostària és la que és, que el sobrevingut, per dir-ho així, del comiat d'Antonio Hidalgo i de la contractació de Pedro Munitis, no pressupostada en un principi, doncs ja no va ajudar o no ha ajudat a quadrar, i que, evidentment, qualsevol operació que es vulgui fer en aquest mercat d'hivern ha de venir molt, molt, molt controlada I d'aquí que vingui la famosa frase, com dius, la de deixin sortir abans d'entrar. Qualsevol fitxa que es pugui alliberar, ja sigui d'un, sigui de dos o sigui de tres futbolistes, són diners que poden afavorir que pugui produir-se alguna operació. Impossible que hi hagi una operació sense que hi hagi cap sortida? Impossible no hi ha res. Molt difícil? Molt difícil, per no dir, doncs això, pràcticament descartada. Per tant, ajuda a César Morgado, malauradament, la seva lesió en aquest sentit? Ajuda molt poc. Sí que allibera una fitxa, com dius, però no allibera sou perquè s'ha de continuar pagant la fitxa de, o el sou, la nòmina de César Morgado, per tant.
I que provoca més...
Tot aturat.
Clar, provoca que la prioritat canviï, també, perquè al final sí, el Sabadell estava buscant un davanter centre i ho continua fent. L'opció de la sortida de Toni Gavarre continua sobre la taula, amb pretendents, a més, amb equips que podien estar interessats en el jugador d'Osca, per exemple, de l'altre grup, de primera ref. Però al final, surti o no surti, i amb aquesta opció, si vols, així, en el congelador, no? O sigui, es va cuinant poc a poc, però una cosa no treu l'altra. El que és evident és que la prioritat potser ara ha canviat d'un punta a un central.
Sí, o com a mínim s'ha multiplicat, no? En aquest cas s'ha duplicat, que hi havia totes les mirades, com dius, focalitzades a la part d'atac de l'equip, que és evident que ho necessita, només cal tirar de números, perquè si el Pichichi del Costa Brava en té en marca 2, diguem-ne que el del Sabadell...
És veritat que té un punt de trampa, ja, eh? Sí, sí. Sumetra en tenia 3, però vaja...
Sumetra en tenia 3 i ja no, però si el Pichichi en suma 2, com diem ara, el del Sabadell en suma 4,
sí, sí.
I 2 de penal, o sigui que tampoc són uns números
per
espectaculars.
Per tirar coets no seria, sí.
I per tant, aquí estava el punt de mira que tots haguéssim signat abans del partit del Castelló, de Castelló. Què passa? Que, com dius, amb la lesió que es produeix aquell dia a Castàlia, ara mateix, diguem-ne que la prioritat ha passat de ser reforçar aquesta rereguarda sense oblidar que l'equip continua tenint una mancança de mig camp en endavant. Per tant, veurem, queda molt temps, ja sé que hi ha molta pressa per saber noms, de fet, quan veus que el del costat o els del costat van fitxant, encara et pots posar més nerviós, però hem de recordar, Adri, que fins aquest cap de setmana no s'obre oficialment el mercat de fitxatges, oficialment, i que no serà fins al 31 de gener que no es tancarà. Per tant, és cert que l'equip té les seves presses, és cert que el Sabadell té les seves urgències, és cert que l'equip de Pedro Munitis té les seves necessitats, però és cert també que això pot anar cuinant-se més lent del que segurament ens agradaria a tots plegats.
Va, per rematar-ho, actualitat de primera ref, per exemple, la lesió de gravetat d'un altre que ha sonat moltíssimes vegades aquí a Sabadell, Sergi Maestre, trencament de l'encreuat anterior del genoll esquerre, baixa a l'Albacete. Isaac Romero, del Sevilla Atlético, intervingut també en el seu cas a l'espatlla. En 24 hores s'han venut 600 entrades pel Balears Celta de Copa, i atenció amb aquesta, el Linares ha esgotat totes les entrades ja pel partit de Copa Linarejos contra el Barcelona, que recordem arriba just abans de venir aquí, a Sabadell. Per tant, serà jugar contra el Barça a Copa, i després que el Linares vingui aquí a jugar en aquest partit que dèiem abans, que no jugarà a les 7, sinó a 2:15. I aquesta et deixo que la comenti ràpidament. Nico del Monte, nou jugador de la Balompédica Linense fins al 2023.
Sí, es va desvincular ara fa uns dies del Melilla, i nou jugador d'aquesta primera federació, i a més rival del Sabadell, per tant, un jugador a tenir molt en compte. No li van acabar, o no li han acabat d'anar les coses massa bé a la Ciutat Autònoma. Va funcionar prou bé la temporada passada, el temps que va ser per Zamora, va destacar amb les virtuts que té el jugador argentí, un jugador d'aquests durs allà al darrere, i veurem, però un os allò difícil de superar com és Nico del Monte, sobretot per aquest caràcter que té, lluitador, que ja vam viure i vam gaudir aquí al Centre d'Esport Sabadell. Segur que amb ganes també té de retrobar-se amb el Centre d'Esport Sabadell i el que són les coses del calendari. Amb la tonteria el veurem d'aquí molt poquet, perquè és un dels partits que té ràpid. De fet, en el mes de gener, l'últim del mes de gener, precisament serà per visitar aquesta Balona, per visitar la nova plaça on viu Nico del Monte.
No t'hi vulguis trobar amb Nico del Monte de cara. Més coses. Per exemple, Rodrigo Sanz, extrem del Tudelano al San Fernando, equip andalús que ha donat la baixa a Gerard Berge. Partit amistós, l'UCAM va guanyar 3-0 ahir al Real Murcia en un partit benèfic en favor de Càritas. Un altre partit que s'ha jugat ara, o sigui, ha acabat fa uns minuts. Córdoba B, 2, Linares, precisament 3, a la ciutat esportiva de l'equip cordobès a porta tancada. I casos de Covid, que ja m'estranya que no hagin esquitxat més per aquí, tot i que crec que era el Villarreal que deia que no comunicaria cap cas de Covid, però a l'Albacete, per exemple, Bernabé Barragán, a més amb noms i cognoms, eh? Bernabé Barragán, Nando García, el porter del filial Nacho Córdoba i un membre de l'estaf. Per tant, serien 4 casos de Covid a l'Albacete i 2 positius al Sanluqueño. Per tant, tocarem ferro i que no es torci res.
De moment, aquí al centre d'esports, oficialment tranquil·litat. Veurem ara quan torni tota la normalitat absoluta, és a dir, dimarts, per exemple, amb el partit, o a la prèvia de dilluns amb Pedro Munitis, veurem si hem de conèixer alguna notícia al respecte.
Que, no, i que continuaran fent-se testos,
no,
per tant,
amb el, a saber com... Amb els nous protocols i amb la situació com està al carrer, com fa dies que estem repetint, la bombolla del futbol és una bombolla, però que no és absolutament impermeable el que succeeix fora de les seves fronteres, per dir-ho així.
Va, que ara que parles de marxar més enllà de les fronteres, marxem fins a Escòcia. Sergi Garcés, fins ara, gràcies.
Va, fins ara.
Durant l'estiu a Ràdio Sabadell us vam explicar la nova aventura que engegava l'Eva Olit, a l'entrenadora sabadellenca, després del seu pas pel centre d'esports i per d'altres clubs de la comarca. La vam tenir en els últims anys als Estats Units i des d'aquesta temporada la situem a Escòcia, on dirigeix el Hearts de la primera divisió. Anem a conèixer com li han anat aquests primers mesos de competició des d'Edimburg, des d'Escòcia. Què tal, Eva, com estàs?
Hola, què tal? Molt bé, moltes gràcies.
Bé, al final acabes d'arribar allà a Escòcia després de les vacances de Nadal. El Nadal sí que l'has pogut passar aquí a casa. El cap d'any Reis i això ja era massa demanar, no? Ha tocat tornar cap a Escòcia.
Sí, sí, hagués sigut ideal, però s'ha d'entrenar. Almenys he pogut passar a casa al Nadal, que com està la situació pensava que seria difícil poder viatjar, però al final he pogut viatjar i ja és molt.
Igualment, suposo que ara que som a punt d'arribar a Cap d'Any o la nit de Reis, etc., ha de ser una mica estrany, no?, viure tot això des de la distància allà a Edimburg.
Sí, a part que aquí és diferent, perquè ho celebren diferent i, per exemple, aquí no fan Reis i clar, ho trobaré a faltar molt.
Mentre estan entrenant, ja dèiem el passat mes de juliol, quan conversàvem amb tu, que ens deies que el primer objectiu havia de ser la salvació en aquest nou projecte que tens entre mans. Home, de moment estaríeu complint amb aquestes expectatives, no? La cosa està molt ajustada, però estaríeu en la línia.
Sí, de moment sí. El que passa que estem 5-6 equips igualats i, clar, tot pot passar, no? Ho important és els partits clau, els que són de la teva lliga, els rivals directes, doncs guanyar aquests partits.
Es tracta d'una lliga de 10 equips, dominada pel Rangers, el Celtic i el Glasgow, i vosaltres sou setenes ara mateix amb 9 punts a un d'aquesta zona de perill, però encara, com deies tu ara, queda molta tela per tallar. Bàsicament, Eva, perquè a més no és una lliga de dues voltes, sinó de tres, per tant, un sistema que aquí no estem gaire acostumats. No sé si això canvia molt les coses o no.
Home, també és nou per mi, no? Perquè jo també sempre... el partit d'anada i de tornada. I ara hi ha un tercer partit que, bueno, potser va bé perquè ja coneixes molt bé a qui t'enfrentes, no? Després d'haver jugat ja dos vegades, aquesta tercera vegada com que ja has de tenir molt estudiat el rival, no? Però també, bueno, és estrany, és una nova experiència per mi també i veurem a veure com va.
Ara la incògnita és com han caigut les vacances de Nadal, no? Perquè heu tornat ja als entrenaments, el dia 9 teniu Copa, després ja tornarà la Lliga, però sempre quan hi ha una aturada, una interrupció com a entrenadora, no sé si tens el neguit aquell de dir a veure com reacciona ara l'equip després, no?, de l'aturada.
Sí, sí, però la veritat és que estic contenta. Ahir ja vam entrenar i molt bé, molt bé. La veritat és que el gimnàs va costar una mica, però és normal. El gimnàs va ser dur per elles, però la sessió en el camp va anar molt bé, molt bé. Com si no hagués passat aquests dies, saps? I en aquest sentit molt contenta.
traient el partit de Copa, per això el pròxim partit del Hearts és el 16 de gener al camp dels Rangers, que és el líder d'aquesta Scottish Women Premier League. Per tant, déu-n'hi-do la manera de tornar. Quina benvinguda el 2022, no?
Sí, sí. La veritat és que sí. Per mi el Rangers aquest any és el millor equip amb diferència. Sí que és veritat que és l'equip que molt més pressupost té aquest any. I clar, ha tingut moltes facilitats per fitxar a jugadores molt bones, no? Però bueno, nosaltres aquesta setmana i la que ve treballarem el nostre model de joc, sobretot en atac. I bueno, la setmana dels Rangers, pues, ja saben que ens toca treballar el nostre model de joc en defensa i en transicions, perquè bueno, en teoria no dominarem el partit, però sí que podem tenir ocasions després de robar la pilota i bueno, treballarem això.
Es nota que tens les idees clares. De fet, el dia de la teva presentació deies que volies que l'equip s'impregnés del teu estil de joc, de tenir una mica la pilota. De fet, nosaltres, inconscientment, quan pensem en el futbol de les Illes, al Regne Unit, etc., sempre pensem en un futbol potser més físic. És veritat que històricament a Escòcia potser han estat una mica més fins que no pas a Anglaterra, però igualment un joc físic. Llavors, la pregunta és, t'està sent possible a portar la teva idea de joc en pràctica o t'has hagut de reinventar una miqueta per la manera de fer del club, del futbol escocès, etc.?
No, o sigui, jo estic sent fidel a la meva idea de tenir la possessió de la pilota, perquè de fet per això m'han portat a mi, no? Perquè si no haguessin contractat a algú d'aquí a Escòcia i si a mi m'han portat, doncs és per fer alguna cosa diferent i per intentar jugar un joc de possessió. I sí que ho estem aconseguint, el que passa que clar, hi ha partits com el Rangers, Glasgow o Celtic que es fa més difícil tenir la possessió de la pilota. Però la resta de partits hem de dominar i ho tenim clar.
Ja que parlem de metodologies, llegim unes declaracions fa un parell de setmanes teves allà a Escòcia en les quals consideraves que el fet d'haver passat d'entrenar de 3 a 5 dies a la setmana havia estat vital per millorar el rendiment. No sé si això va coincidir o no amb les dues victòries que vau encadenar durant el mes de novembre, però en tot cas, explica'ns una miqueta aquest canvi.
Sí, a veure, jo quan vaig arribar, ja de l'any passat, també per la situació del Covid i tot, l'equip entrenava 3 dies per setmana. Llavors, quan vaig arribar va ser un procés, però a les poques setmanes doncs, ja vam començar a entrenar 5 vegades a la setmana, amb la sessió de gimnàs també, i clar, tot això va ser un canvi per les jugadores i per l'equip. I bueno, sí, a partir de principi de novembre, sobretot, es va notar un canvi increïble a l'equip.
Aquí la llàstima, Eva, va ser marxar de vacances, no podem guanyar el derbi, no? Suposo, d'Edimburg contra l'Hibernian. Es viu molt, això dels derbis a la Lliga Femenina d'Escòcia? Ho dic perquè, si no m'equivoco, hi havia més de 5.000 espectadors quan us vau enfrontar al principi de la Lliga. Per tant, no sé si el futbol femení escocès té molta tirada, té molt seguiment, un derbi com podia ser el d'Edimburg.
Bueno, comença, no? Comença la gent a tenir una mica de afició per futbol femení i bueno, en el nostre camp no va haver bueno, eren quasi 4.000, però perquè també ho donaven per la televisió i amb el fred ara doncs molta gent va decidir veure-ho a casa. Al principi el derbi que vam jugar al seu camp no ho donaven per la televisió i feia millor temperatura i va haver més afició. Però bueno, és increïble jugar amb afició, no? El partit jo vaig gaudir molt, no, el resultat no va ser just perquè la segona part vam dominar i vam tenir moltes ocasions, la pilota no va entrar, vam fallar un penalti també. Bueno, coses del futbol, no? Però estic contenta amb el rendiment.
Acabo, Eva, preguntant-te per la part més personal. Tu ets de Can Uriac, tu ets sabadellenca, una sabadellenca a Edimburg, a Escòcia, s'adapta bé a la vida escocesa... Bé, en el teu cas havies estat ja, diria que era Houston, als Estats Units, per exemple, per tant, no és ni molt menys la primera experiència que tens fora de casa, però una de Can Uriac a Edimburg s'adapta bé o no a la vida escocesa?
Sí, sí, m'adapto molt bé. El que passa, bueno, encara no ha vingut el fred, és que serà... Diuen que gener i febrer és difícil, però bueno, si són dos mesos, passen, no?, ràpid. Diferent que sigués, oh, són sis o set mesos horribles, no. En aquest sentit estic mentalitzada, que és el que toca, però la resta, la veritat que molt bé.
I et veus fent carrera allà durant molt de temps? T'agradaria o no?
Bueno, en principi estic... molt contenta amb aquest projecte i la meva idea és deixar l'equip a dalt, i per deixar l'equip a dalt no és una temporada només, clar, és un procés. Quan el deixi a dalt, doncs buscaré un altre projecte, però de moment estic enfocada en això.
I des de la distància, mirant de reull també el que passa aquí a Sabadell, seguint el centre d'esports i això o no?
A veure, sí que de veritat segueixo la Lliga Femenina, la Liga Bertrola, el Reto, segueixo molt aquestes lligues. El Centre d'Esports Sabadell sí que, bueno, gent, amistats, em van informant una mica del femení i del masculí, però, bueno, sobretot això, segueixo primera i segona divisió femenina.
Doncs Eva Olid, sabadellenca, fent carrera i triomfant a l'estranger, en aquest cas a Escòcia. Parlàvem ara fa un parell de setmanetes amb el Martí Cifuentes, exentrenador del Sabadell en el futbol base i que està a Dinamarca, a l'Alborg ara mateix, i que ens alegrem que la gent d'aquí de casa us vagi molt bé fora de casa, en el cas del Martí a Dinamarca, en el teu allà a Edimburg amb el Hertz. Una abraçada, a no passar molt de fred aquest hivern, i molta sort en el que queda temporada.
Moltes gràcies. Que vagi molt bé.
Entendre-ho tot de la meva hipoteca?
Ho firmo.
Ho firmo.
Que me l'expliquin sense compromís? Ho firmo.
Ho firmo.
I després triem quin banc contractar-la?
Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. La hipoteca que inclou una cita amb un especialista perquè entenguis tot el que firmes, fins i tot el preu. Demana ja la teva cita a bancsabadell.com/hipoteques.
Ha estat un hivern llarg, molt llarg. Han passat més de 730 dies. Però sí, ja és hora.
Aquest any...
sí, aquest any torna la Cap d'Any Race Centre d'Esports Sabadell. La desena cursa de Cap d'Any, el dia 31 de desembre. 5 quilòmetres pels carrers més cèntrics de la teva ciutat. El 31 de desembre t'espera la Cap d'Any Race Centre d'Esports Sabadell. Inscriu-t'hi ara, capdanyrace.cat. Capdanyrace.cat. Ah, i també curses infantils. Aquest any sí que sí. T'espera la Cap d'Any Race Centre d'Esports Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
30 de desembre, qui més qui menys ja té en ment què farà per Cap d'Any, allò tan típic també del balanç de l'últim any o sobretot la llista de propòsits pel 2022. En el món del ciclisme, les temporades sí que van per anys naturals, no com a la majoria d'esports, i per tant ara és el moment d'iniciar calendaris, de presentar les novetats dels diferents equips. Per exemple, el sabadellenc David de la Cruz és un dels que canviarà de mallot de cara a aquest 2022. Després de dos anys a l'Emirates, com sabeu, el d'Espronceda ha signat ara per l'Astana, per les dues pròximes campanyes, i l'estrena serà d'aquí a poc més de 30 dies a València, a la Comunitat Valenciana. Avui, però, l'enganxem encara per aquí, abans d'iniciar un altre cop la voràgina de calendari de curses. Oh, 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 oh. David de la Cruz, ciclista sabadellenc, què tal, com estàs?
Hola, què tal?
Com estan anant aquestes festes, bé o no?
Bé, ja és que força bé. Al final, doncs, bueno, després de l'any passat, no, que no vam poder visitar ningú de la família, doncs, bueno, aquest any, doncs, una miqueta millor i bueno, i content, i també amb els entrenaments força bé. Per tant, doncs, bueno, tot de moment, ja et dic que bé.
Època de canvis, no? Ara sempre queden res, hores per començar el 2022 i sempre fem allò tan típic dels propòsits del nou any, etc. En el teu cas, canvi de mallot, canvi d'equip, idees renovades i, per tant, un 2022 que suposo que agafes amb forces, no?
Sí, tot és que sí, que penso que és una oportunitat molt bona a la meva carrera esportiva, no? Aquest pas a l'Astana i, per tant, doncs, l'agafo amb molta il·lusió i amb moltes ganes de treballar perquè sigui una bona època, la veritat.
Amb quin objectiu arribes a l'Astana? Perquè, mira, per exemple, ara fa un parell de mesos o així, quan es confirmava el teu fitxatge, venia per aquí el Perico Delgado a un acte, vam poder xerrar una estona amb ell i ens deia crec que el David encerta, crec que el David tindrà més llibertat a l'Astana, un equip agressiu, un equip valent, o sigui que no sé tu amb quina idea has aterrat allà a l'Astana.
Bueno, doncs amb la idea d'anar a, sobretot, doncs, a portar tot el que estigui a l'abast de la meva mà a l'equip, però també, doncs, a buscar els meus resultats, no? Sempre he dit que per mi un somni seria estar al podi d'una gran volta, tipus com la Volta a Espanya, i bueno, estar, doncs, també crec que és possible, i aquest és el meu principal objectiu, el meu principal somni, i penso que una ha d'estar un equip que això ho creuen, que et poden ajudar, i vaig amb aquesta idea. Òbviament hi ha moltes coses abans que a la Volta, moltes coses importants per l'equip, com pot ser el Giro d'Itàlia, que aniré, doncs, a donar un cop de mà a l'equip, sobretot al Miguel Ángel López, però després centrat en la Volta, que al cap i al fi, doncs, una cursa que a mi m'agrada, que em motiva molt, que l'any passat vaig veure que vaig tenir un nivell molt alt i que espero millorar-ho aquesta temporada vinent.
Són ja tres vegades aconseguint el setè lloc a la general de la Vuelta. Després anem a la part aquesta més propera en el calendari, però ja que has començat per la Vuelta, també t'escoltàvem l'altre dia a la presentació del recorregut, que deies que amb el Vino Kurov una de les coses que havies pactat era precisament això, no? Anar com a líder de l'Astana aquí a la Vuelta.
Sí, òbviament. Al cap i a la fi, quan tu estàs valorant a quin equip anar, doncs bueno, també escoltes el pla que té l'equip sobre equip en si, i també sobre quin serà el meu rol dins de l'estructura. I el meu cor em va deixar clar, doncs, bueno, que la seva idea era que fes dues voltes grans, que en un principi, doncs, seran, si no hi ha cap canvi, Giro i Volta, Giro per ajudar i la Volta per anar a fer jo el meu resultat, no? I la veritat és que estic veient que l'equip, doncs, està fent esforços perquè jo em senti bé a l'equip i sobretot que pugui anar millorant tots els terrenys possibles de cara a aquesta cita que és la Volta a Espanya.
El mes de febrer, a principis, vindrà l'estrena amb el mallot de l'Astana, serà la Comunitat Valenciana. Abans tens ja cosetes, no? Marxes al sud de França, tens una concentració amb l'equip a Calp. Per tant, no sé quins han estat els primers inputs o com ha estat aquesta rebuda amb els companys, amb l'equip.
La veritat és que molt bé, vam estar primer, doncs, bueno, vam estar dues setmanes concentrats a Altea aquest mes de desembre, començant de desembre. També vaig estar a Kazajistan allà per fer la presentació de l'equip a Astana. I la veritat és que havia una sensació molt, molt bona. He vist un equip, doncs molt familiar. És un equip que és amb un sponsor del Kazajistan, no? Però un equip on gairebé el 50% són italians. Per tant, doncs, bueno, a nivell cultural, doncs, estem molt, molt propers. I he vist, sobretot, un equip molt organitzat i amb les coses molt clares, no? Potser l'Astana, doncs, ha vingut de dos anys amb una miqueta d'inestabilitat i no han assolit els resultats que ells buscaven. I sí que he vist que ara tenen les coses molt clares, que tenen molt clars els objectius i, per tant, s'ha treballat molt, molt bé durant aquesta concentració. I ja et dic, no parem, perquè ara, durant el mes de gener, doncs, de concentracions, viatges, també per anar a Itàlia, al túnel del Vent, etc. Doncs,
doncs estic veient que l'equip té moltes ganes de fer les coses el millor possible i després doncs, bueno, ja es veurà com arriben els resultats i quan.
Fins ara a l'Emirates suposo que amb els companys, amb l'equip, etc, et comunicaves en anglès. A veure si la propera vegada que parlem amb tu tindràs accent italià ara.
Sí, bueno, mira, ja serà una cosa bona també, no? Al final, doncs, són altres coses que et deixa aquest esport, que a més de les experiències que un pot viure, no? I de la gent que un pot conèixer, doncs també, doncs mira, si vas aprenent alguna llengua que altra, doncs millor que millor.
Vas a Itàlia precisament el 14 de gener, al túnel del vent, un dia a Milà, per intentar treballar el tema de la contrarrellotge, que suposo que és un punt aquí on creus que pots treure-li encara més suc, no? Mira que has fet bones cronos últimament, o en els últims anys has fet un salt endavant en aquest sentit, però no sé si una de les idees amb les quals vas allà precisament és aquesta, no? D'intentar treure-li encara més profit.
Sí, home, està clar que al cap i a la fi un adult optimitza tot allò que pugui. I mira, en tots els anys que porto professional mai he tingut l'oportunitat d'anar al túnel del vent per millorar la posició sobre la bicicleta contrarrellotge, a més de mirar altres coses com la millora del material, i l'estan em donant l'oportunitat aquesta d'anar amb un altre company i tot l'estaf doncs, allà a Milà per treballar sobre la bicicleta contrarrellotge i per treballar la posició, que al cap i a la fi doncs, bueno, estem veient que cada vegada més les cronos són més decisives i, per tant, doncs, bueno, és un terreny on s'ha de treballar molt i molt dur. I si veiem aquest any la Volta a Espanya, que té una contrarrellotge per equips de 20 i pico quilòmetres, també una crono individual de 32 quilòmetres gairebé, doncs veiem que la Volta, per exemple, la crono tindrà una importància doncs, molt i molt gran.
S'han de fer els deures, per tant, a mesos vista per poder arribar preparats a la Volta. Continuem amb el calendari, dèiem, Comunitat Valenciana, així per començar el curs, tens el Tour dels Emirats, tens la París-Nissa, possiblement també al març la Milà-Turí. Suposo que de totes aquestes primeres carreres que tindràs amb l'Astana, sempre ho hem dit i sempre ho has comentat, que la París-Nissa potser és la més il·lusionant per tot el que t'ha comportat a la teva carrera, no potser?
Sí, està clar que totes les curses tenen el seu què, però sí que és cert que la París-Nissa doncs, és una cursa que m'agrada molt. Però també diré que aquest any doncs, bueno, estic treballant molt bé a l'hivern. Vaig tenir l'oportunitat de descansar durant el mes d'octubre, com no ho havia fet en els darrers anys, i per tant ja començar la pretemporada al novembre. I començo, crec que estic en un bon moment de forma per l'època que és. I, per tant, tinc la idea de començar en el millor estat possible doncs, a València i a Etur. Potser hi ha altres anys que un va més tranquil, però sí que m'agradaria doncs, començar amb aquest equip amb el millor peu possible i tenir ja un bon nivell a volta a la Comunitat Valenciana i a Etur abans d'arribar a la París-Nissa, que, com dius, és un objectiu també per mi, perquè és una cursa que m'agrada i una cursa que en el passat doncs, m'ha donat moltes alegries i que m'agradaria tornar-hi doncs a assolir una victòria allà.
I la pregunta del milió, fins a on ens puguis explicar, et veurem aquí a Catalunya a la volta o no?
Nosaltres que a mi m'agradaria, però ho veig difícil, perquè, doncs, bueno, com et dic, l'equip aquest any doncs, està molt centrat en els objectius i he vist que l'Astana té una forma de treballar doncs particular, no? Amb moltes concentracions amb alçada, mirant de tampoc no arribar gaire cansat dels objectius per haver fet massa competicions, i veig l'equip molt centrat amb el Giro d'Itàlia, és un objectiu clar per l'equip, i penso que gairebé tots els corredors que estem en la llista per anar al Giro, doncs al març estarem gairebé tots concentrats perquè l'equip així ho creu, i per tant doncs, bueno, ho veig difícil, però bueno, mai se sap.
Un Giro, i amb això gairebé ho remato, que en certa manera també, evidentment, el paper no serà el mateix, perquè, com dius, vas a donar un cop de mà al Miguel Ángel, però al final és la primera gran que faràs amb l'Astana, i per tant també això serveix, no?, de veure quin pas s'hi dona amb el nou equip, agafar rutines, en aquest sentit sí que serveix, m'imagino, no?
Sí, home, al cap i a la fi doncs, serveix per moltes coses. El fet d'anar a treballar no significa que tampoc no es pugui presentar oportunitats per mi, per buscar una victòria d'etapa o el que sigui. I també doncs, bueno, és molt interessant perquè és una volta gran que això també doncs, córrer una cursa de 3 setmanes al maig, doncs també et dona un plus de cara a final de temporada, no? Et ajuda a millorar una miqueta més a, doncs, a la condició física, i també doncs un aprèn a veure la dinàmica de l'equip, com funciona amb les voltes grans, amb un punt menys d'estrès o de pressió, perquè al cap i al fi no sóc jo qui ha de fer la general, i per tant, doncs, bueno, et pot permetre doncs veure una miqueta més de tercera fila, i per tant jo penso que serà superinteressant.
Per cert, el David de la Cruz, on passa el cap d'any? O com ho passa? No sé si... suposo que sent ciclista professional tampoc és que es puguin fer allò grans esforços la nit del dia 31, i menys encara amb la que està caient, no?, amb el tema del Covid, però com passa el David de la Cruz el cap d'any?
Doncs mira, el dia 31 sempre el passo de la mateixa manera, que faig sempre 5 o 6 hores de bicicleta. Així la nit de cap d'any, doncs, si haig de menjar una miqueta més, ja puc estar tranquil. I la veritat és que encara no ho sabem, perquè amb el tema del Covid, com està seguint el tema, doncs no sabem on ens podrem desplaçar, perquè també hem de pensar que després està el toc de queda, no?, de la matinada, que penso que per la nit de cap d'any doncs també es manté. I no sé ben bé el lloc on estarem, però sí que sé que el dia 31 entrenaré sí o sí.
Doncs David de la Cruz, que tinguis una bona entrada d'any, i sobretot que totes aquestes il·lusions que demostres parlant d'aquest nou projecte de l'Astana es puguin anar complint a mesura que avanci la temporada. Una abraçada, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, una abraçada.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
Set minutets per les dues. Avui rematem una qüestió que ha estat un autèntic mal de cap. Durant aquests dies, el partit ajornat de la Superliga 2 masculina de vòlei entre el Natació Sabadell i el Torredembarra finalment sí que s'haurà de jugar. I a més ja té data i hora. Dissabte 8 de gener a 4:45 de la tarda a les Naus. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Hola, Adri, com estem?
Un fet que podria semblar ben normal, que es fixi un partit posposat en un cap de setmana lliure de competició, però que s'ha convertit en un enrenou per tots els canvis dràstics que ha anat donant la Federació Espanyola de Voleibol.
Sí, ho posem en context per qui no ho hagi seguit del tot durant aquests dies. El partit entre el club i el Torredembarra s'ajorna per casos Covid durant l'últim cap de setmana de competició, i els dos equips en un principi estan d'acord en recuperar-lo, en jugar-lo a mitjans de gener, però la federació diu que no. La federació espanyola diu que s'ha de jugar abans del 30 de desembre, és a dir, abans que acabi l'any, per entrar el 2022 nets i poder començar la segona volta sense partits pendents de la primera. A partir d'aquí, el club va proposar jugar-lo el 28 de desembre, és a dir, fa 2 dies. El Torredembarra es va negar, al·legant responsabilitat davant la situació complicada, etc, etc, per la pandèmia, i la federació el que fa és declarar que és un fet incompareixença per part dels tarragonins, i dona els 3 punts al club en una resolució que va arribar dimarts al migdia. Doncs unes hores després, per la tarda, nou comunicat de la federació, i reconeix que la situació és molt complicada, dient que aleshores ara sí que permet jugar els partits més enllà del 30 de desembre, això sí, abans de que comenci la segona volta, que no ho fa fins a mitjans de gener. Per tant, ja no hi ha ni 3 punts als despatxos al club, i ja s'ha fixat aquesta nova data que recordaves, Adri, del dissabte 8 de gener.
Bastant esperpèntic tot. El club ha pensat en presentar un recurs, elevar alguna queixa, perquè clar, al final conversàvem l'altre dia amb el tècnic, amb el Jordi Fernández, i ja donaven per assumit que guanyaven 3 punts amb la decisió inicial de la federació.
Sí, com dius, aquests 3 punts ja semblaven embutxacats, però no, el club no té pensat ja allargar més a aquesta via, i assumeix que haurà de jugar, bàsicament perquè, com diu el tècnic Jordi Fernández, ells des d'un principi ja tenien la intenció de jugar el partit contra el Torredembarra a les pistes.
No hem acabat de valorar el què, perquè a nosaltres ja ens està bé jugar. El que volíem nosaltres en primera instància sempre ha estat jugar. A mi l'altre dia feia conya amb que era la meva primera victòria i era als despatxos, i no m'agrada gens. A mi m'agrada guanyar les coses a la pista. No ho hem valorat perquè no és la intenció. Potser sí, que si volguéssim punxar aquí, doncs la veritat és que el partit el teníem com a guanyat i tenim un correu oficial. Per tant, si volguéssim guanyar el partit d'aquesta manera, potser sí que ho podríem batallar. Però no és el que volem.
I vols saber la millor, Adri, de tot aquest enrenou amb la federació? Dins d'aquest episodi de que s'havia de jugar abans del 30 de desembre, abans que l'ens federatiu canviés de decisió, el Barça i el Sant Roque tenien el seu partit pendent, que també es va ajornar per casos Covid, i evidentment doncs ells dos sí que van decidir presentar-se i jugar el partit abans d'aquesta data inicialment marcada. Doncs bé, El San Roque va viatjar fins aquí a Barcelona per jugar el partit, va perdre 3-0. I atenció, l'enfrontament es va disputar el dia de Sant Esteve, diumenge 26, a les 10 del matí. Això què vol dir? Que el San Roque va viatjar des de les Illes Canàries el dia de Nadal, el dia anterior, per disputar aquest partit de jornada, quan resulta que potser es podria haver jugat més endavant. Com diu el tècnic Jordi Fernández, i posant-se en la pell dels canaris, ell segueix desesperat davant d'aquesta situació.
Jo sóc San Roque i tinc una emprenyada. Clar, Barça li ha sortit bé, un 3-0. Jo he jugat contra els dos equips. A mi m'agrada més San Roque que no pas Barça. El que passa és que San Roque, suposo que amb el Covid, devien anar sense entrenar, amb baixes... Aquesta gent van viatjar el 25. O sigui, t'han fotut en l'aire el dia de Nadal i després resulta que tens, haguéssim pogut tenir un marge de jugar una setmana més tard. Jo estaria emprenyadíssim. Famós. O sigui, la liaria grossa.
Tornant al club, Sergi, els 3 punts contra el Torredembarra eren importantíssims mirant la classificació. Ara els haurà de guanyar la pista, quan tot feia indicar el contrari.
Respecte al Saire, que és l'últim classificat i l'únic equip que ara mateix descendiria del grup, i ara aquests 3 punts s'hauran de guanyar a les pistes. Veurem com queda tot plegat, però Fernández espera guanyar-los, aquests 3 punts, contra els de Torredembarra, perquè considera vitals aquesta victòria per aconseguir l'objectiu final de la permanència.
És cert que Saire és un equip que a priori els està costant més que nosaltres. També et dic que els equips canaris, a vegades al mercat d'hivern, a vegades no se sabe com ni d'on, acaben traient calarons, acaben fitxant un paquet d'estrangers i et fan una segona volta que no te l'esperes. Eh? O sigui, això també estem una miqueta expectants d'això, per tant hem de sumar punts. I llavors ens aniria bé doncs, això, aquests 3 punts perquè llavors estaríem per sobre de Muro i tindríem aquest marge de dir, bueno, si Saire comença a sumar punts, almenys guanyem aquest partit, un puntet per sobre de Muro.
Per tant, Adri, aquest partit contra el Torredembarra s'haurà de disputar, recordem, dissabte 8 de gener a 4:45 de la tarda a les Naus.
Gràcies, Sergi. Fins ara.
Una abraçada.
Fem un parell de punts ràpids aquàtics. El primer, Marina García, és l'única representant del Natació Sabadell convocada amb la selecció espanyola absoluta de natació a Lanzarote. A partir de diumenge, l'equip estatal es desplaça a l'illa Canària per realitzar una concentració que inclou tot just 21 nedadors. L'estatge s'allargarà fins al dia 15 de gener i també hi seran presents el sabadellenc Olaf Wildeburg i l'ex del club Fred Venyú dins l'estaf tècnic. I la selecció espanyola de waterpolo masculí, amb 4 internacionals de l'Astralpool, ha tancat la concentració que estava fent a Madrid amb una victòria davant Itàlia. L'amistós amb el qual acabava ahir aquesta estada conjunta se'l va adjudicar l'equip de David Martín 20-16 a la piscina mundial 86 sense públic. Els 3 jugadors de camp del club van veure porteria, 2 gols de Bernat Sanahuja i un de Sergi Cabanes i de Fran Valera. Avui acaba la concentració de la selecció femenina al CAR de Sant Cugat, també de forma conjunta amb el combinat italià i amb 3 internacionals del Natació Sabadell.
Hotel Suís.
Ràpidament us enviem una abraçada del Toni González a les vies de so per recuperar el programa al podcast radiosabadell.fm. Ara les notícies amb el Pere Gallifa al Notícies Migdia. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.